Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Sandra Gómez. Els taxistes preparen mobilitzacions a l'aeroport del Prat contra els conductors pirates. Així ho ha anunciat Elite Taxi en un comunicat on denuncia menys preu i maltractament per part d'Aena, empresa gestora de la infraestructura, cap al sector del taxi, i critica la incompetència dels seus responsables. Els taxistes lamenten intrusisme a la TU i asseguren que hi ha conductors que fan servir BTCs de lloguer que estan totalment prohibits. Elite Taxi també lamenta que ni el conseller de Territori, Juli Fernández, ni els responsables de l'aeroport s'hagin volgut reunir amb el sector. Fa una setmana, centenars de taxistes ja es van manifestar a l'aeroport del Prat per exigir més vigilància contra els conductors pirates. Més temes, la Fiscalia ha arxivat la causa pels càntics masclistes al Col·legi Major Elías Auja de Madrid. El fiscal ha expressat que els fets van ser respectuosos i insultants per les dones i que les expressions utilitzades suposen un atac a la dignitat individual o col·lectiva. No obstant, ha afegit que no poden ser constitutives per si soles d'un delicte d'odi. Segons la Fiscalia, l'acció investigada no es pot tipificar tampoc com un delicte contra la integritat moral, perquè caldria que alguna de les persones destinatàries de les expressions proferides s'hagués sentit ofesa i no consta que cap de les dones que es trobaven a la residència ho denunciés. Els fets van tenir lloc el passat mes d'octubre, quan els residents del Col·legi Major Elías Auja van proferir els càntics denigrants contra les alumnes del Col·legi Major del Davant, el Santa Mònica. En política municipal, el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Cirera, ha proposat que l'estació de Sants porti el nom de Montserrat Caballé. Cirera ha assegurat que la soprano no és la millor ambaixadora que ha tingut la ciutat i ha criticat que l'han mantingut oblidada i abandonada perquè representa el contrari al sectarisme i al tancament de Barcelona al món. El polític ha afirmat que Caballé és una dona barcelonina, catalana i espanyola a qui la societat catalana encara no li ha fet justícia. Cirera ha defensat que la proposta va de bracet amb una iniciativa nacional per canviar el nom de les principals estacions de tren amb noms de dones, com és el cas de Puerta de Atocha al Modena Grandes a Madrid. Des de divendres sant i fins diumenge de Pasqua, els visitants que vulguin accedir en vehicle als paratges de Daió i Fontalba a Caralps, al Ripollès, hauran de pagar 5 euros per dia i vehicle. Des del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser han activat de nou la mesura per evitar massificacions. Fontalba és un dels accessos principals per pujar al Puigmal i per anar a la vall de Núria a peu, i tampoc es podrà pernoctar. A finals de maig, coincidint amb la segona Pasqua, es començaran a regular els caps de setmana i a l'agost ja passarà a ser cada dia. Segons dades del Centre d'Estudis d'Opinió, els catalans es consideren responsables i moderadament oberts. L'enquesta s'ha realitzat a una mostra de 2.000 persones. Segons els resultats, els catalans suspenen en estabilitat emocional i també en afabilitat, ja que de l'enquesta es desprèn que són poc propensos a confiar en les altres persones i a expressar les emocions. També s'ha preguntat sobre altres temes com la simpatia envers els equips de futbol, les preferències a l'hora d'utilitzar les xarxes socials o quin és el seu plat preferit. El Barça s'ha imposat amb diferència amb un 49% dels vots. En xarxes socials, WhatsApp és àmpliament la més utilitzada amb un 93% i el plat preferit és l'arròs i la paella amb un 21% de vots. Més temes. El conductor d'un turisme ha mort aquest dimecres en una col·lisió frontal amb un camió a la C-221 a Batea, a la Terra Alta, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un xoc entre els dos vehicles a l'altura del quilòmetre 70 de la carretera. Com a conseqüència, la persona que conduïa el cotxe ha mort, mentre que el conductor del camió ha resultat ferit menys greu i l'han traslladat a l'Hospital de Móra d'Ebre. Arran de la incidència, la carretera ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa. En cultura, el curtmetratge Takbir del gironí Jordi Calvet és el més premiat de l'Estat en 6 mesos. Ho ha assenyalat el mateix Calvet, qui assegura que acumula més de 50 guardons de diferents certàmens internacionals després d'estrenar-se a l'octubre del 2022. Els últims en sumar-s'hi han estat els dos Premis Còndor de millor direcció i millor curtmetratge del Festival Internacional de Cinema de Buenos Aires. De tots els premis rebuts fins ara, la meitat són de festivals internacionals. I en esports, les proves mèdiques confirmen que el capità del Barça de futbol sala, Sergi Lozano, té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret. Els serveis mèdics del club treballen ara per trobar una data per tal que Lozano pugui passar per quiròfan, per després poder pautar el procés de recuperació. El jugador es va lesionar durant la semifinal de la Copa del Rei contra el Palma Futsal. Es tracta de la seva quarta lesió greu al genoll dret. I Fidel Chávez, jugador de l'Elx, ha afirmat en roda de premsa que el vestuari dona suport a la decisió del club de presentar un recurs per alineació indeguda al jugador blaugrana Gavi durant el partit del passat dissabte al Martínez Valero. Tot i això, ha afegit que l'equip té temes més importants a gestionar i que pels futbolistes de l'Elx és millor no endinsar-se gaire en aquest assumpte. Precisament la Liga ha assegurat que aquesta impugnació no té recorregut i que tant per part de la Real Federació Espanyola de Futbol com per part d'ells mateixos, l'actuació del Barça amb Gavi en el partit es va fer correctament.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De forma periòdica us recomano des d'aquest espai alguna lectura que tingui l'aigua com a protagonista. Avui, més que un llibre, us vull parlar d'un autor.
L'aigua literària.
Masaru Emoto va ser un autor i pseudocientífic japonès que va afirmar que la consciència humana té un efecte sobre l'estructura molecular de l'aigua. És a dir, que segons la seva teoria, les paraules, oracions, sons i pensaments dirigits cap a un volum d'aigua han d'influir sobre la forma dels cristalls de gel obtinguts de la mateixa. Segons Emoto, l'aparença estètica dels cristalls dependria de si les paraules o els pensaments han estat positius o negatius. Aquestes afirmacions del japonès estan considerades com a pseudocientífiques i han estat àmpliament criticades per considerar que violen clarament les lleis de la física en emprar mètodes inadequats a l'hora de defensar-les. En tot cas, Masaru Emoto va deixar ben certificades les seves teories en diferents llibres que podeu consultar o llegir per crear-vos la vostra pròpia opinió. Alguns d'ells, com ara el poder curatiu de l'aigua, el missatge de l'aigua o l'esperit de l'aigua, són ben clars i explícits amb els seus pensaments. Així que ja ho sabeu, si us crida l'atenció o en voleu saber més sobre el que defensava, qualsevol d'aquests títols serà bo per acostar-se a l'autor. Masaru Emoto va morir l'any 2014, quan tenia 71 anys.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Lleida. 91.5.
Avui la caravana en rigorós digerit, un programa que avui recupera els seus millors moments. A Ràdio Estel, esclar.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir-li les portes a una actriu de luxe, Núria.
Sí, estem parlant de ni més ni menys que de l'actriu Zoe Stein, recentment nominada als Premis Goya com a millor actriu revelació pel seu paper a la pel·lícula Mantícora. La nostra convidada d'avui està al centre de totes les mirades per la seva aparició com a actriu protagonista a la sèrie La Chica Invisible. Una sèrie de 8 episodis de menys d'una hora, dirigida per Tito López Amado i Aritz Moreno, que s'inspira en l'exitosa trilogia homònima de Blue Jeans i que des d'avui mateix ja podem veure a la plataforma Disney+. Sense fer massa spoilers, la sèrie gira al voltant de la vida de Miguel Ángel i la Julia, un pare i una filla que es veuen envoltats en la investigació de l'assassinat d'un adolescent durant les festes d'estiu a Càrdena, un poble fictici d'Andalusia que es convertirà en l'asfixia en escenari en el que tots els seus habitants del poble són sospitosos. És per això que per descobrir tots els detalls d'aquesta sèrie i preguntar quin repte ha suposat per la nostra convidada d'avui formar-ne part, ja podem saludar a aquesta hora l'actriu Zoe Stein.
Zoe, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt contenta d'estar aquí.
Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa.
¿Por qué os cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa?
Igual se quedó sin batería.
Esto es un pueblo, mi teniente.
Ay, mal ambiente.
Oiga, Virgen, está llorando. primeros días son decisivos. Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillamos.
La policía quiere hablar con los profesores de Aurora.
No estarán sospechando de nosotros, ¿no?
Es que solo es sospechoso. Son incapaces de ver vecinos, amigos.
¿Crees que fue su padre? Se sabe qué hacía en el instituto a esa hora.
Julia, yo entiendo que necesites saber, pero olvídate de que yo llevo el caso. Es confidencial.
Papá, pero tú sabes que te puedo ayudar.
Joel, La xica invisible, tot just fa unes hores que s'ha estrenat aquesta plataforma Disney Plus. Com ho feu, això? Tu l'has vist, tota la sèrie, ja?
No.
No, eh?
He vist dos capítols com tu.
Sí?
O sigui, imagina't, sí, sí. Estic molt nerviosa avui, de veritat.
Orgullosa d'aquests dos capítols que has vist o no?
Sí, molt, molt. La veritat és que la primera vegada que els vaig veure va ser emocionant perquè no era conscient de la feinada que havíem fet, saps? D'alguna manera, un rodatge és molt diferent a el que després veus com a resultat, no? I en aquest cas sí que vaig estar orgullosa de dir m'agrada molt el resultat i com ho han portat.
Ara parlant fora de micro, et deia, és una sèrie que jo no sabria ben bé com definir, perquè si em diuen que és un thriller, que ho és, jo crec que es queda una mica curt. No sé si té elements de terror, de tensió, no sé com dir-ho, no?
Sí, jo la definiria, òbviament, com un thriller psicològic. El Dani Grau, que és el que fa del meu pare, també, i jo ho parlàvem en moltes entrevistes, que el thriller i el crimen és com el rerefons, realment, perquè la història va, sobretot, d'un pare i filla i la relació que tenen ells dos. Llavors, no és només d'un thriller i, aquí és l'assassí, sinó que també hi ha un treball com molt profund dels personatges. I això que deies tu abans de terror... clar, no diria terror, però sí que és veritat que el que hem parlat abans, la sèrie sí que està feta d'una manera que et fa com, ja, fa com por. Hi ha com una tensió que no és tant pel que passa, potser, no? Sinó més el format del resultat, de com ho han treballat, és a dir, del so. El so és una passada, està molt treballat. Els plans, l'estètica visual és molt maca i molt potent, i això jo crec que com a espectador potser et fa encara entrar més en aquesta cosa de thriller constant, no? I com de misteri. Sí.
Deixa'm preguntar-te com arriba Zoe Stein a aquesta sèrie.
Doncs per un càsting. O sigui, jo ja havia rodat Mantícora, però en cap cas sabien que jo havia rodat Mantícora. Vull dir, era molt desconeguda encara en aquell moment i simplement va ser com un càsting més. I res, vaig anar a Madrid, vaig fer el càsting, va anar molt bé, i després vaig fer un altre i tal. I bastant ràpidament em van dir que el personatge era meu, sí.
Volia parlar-ne després, però m'has deixat ensafat, això. M'has dit, era prou desconeguda en aquell moment.
Sí.
Arran de Mantícora ja no tant?
Home, òbviament no tant. No noto cap diferència en el meu dia a dia. Vull dir, no soc famosa ni molt menys, no?
Doncs espera't, perquè això s'estrena avui a Disney Plus. O sigui, que pot arribar...
Bueno,
no?
sí, ja veurem.
Tu esperes això?
No ho penso, però òbviament és una cosa que pot passar, però espero com portar-ho amb calma, perquè no és com la meva prioritat, no... No em fa moltíssima il·lusió, tampoc, aquesta cosa de la fama, vull dir, com no és el que vull, realment, no? Uh-huh. Jo el que vull és treballar i fer, no?, la meva carrera, que és el que m'agrada interpretar. Ja m'he perdut el fil, perquè m'estaves preguntant.
Com havies arribat tu a aquesta sèrie, em deies que sí. fent el càsting, òbviament, i el primer dia que t'arriba el guió?
Jo ja estava nerviosa... perquè pensava, buah, és que sóc la prota d'una sèrie, saps? Uh-huh. Com era com una pressió. Però molt ràpidament vaig agafar com l'adrenalina típica que agafo quan llegeixo un guió i tinc moltes ganes d'un projecte, i llavors ja va fluir tot molt en el moment també en què ja em vaig trobar com amb els directors, amb el Dani i amb els altres actors, i vam començar com a llegir, com a parlar molt, i llavors ja en aquell moment ja tot l'agòbio primer se me'n va anar. Sí, però molt contenta. El primer cop que vaig llegir jo estava com amb moltes ganes, sí.
Si parlem de Zoe Stein com a actriu, clar, l'hem vista fent papers a Mardis a Pereaude, Pesos a l'aire, en pel·lícules com Mantícora. Justament el teu paper a la pel·lícula Mantícora el que et porta a la nominació als Premis Goya com a millor actriu revelació. Fa dues setmanes. Sí. Com ho vius, això?
Ho he viscut bé. És com que... No sé com explicar-ho. M'imaginava de petita com... els Goya, no? Com, t'imagines com algo... I després estàs allà i ets tu mateix i no ha canviat res del tot. saps? És com una sensació molt rara, vull dir, estic contenta, estic agraïda, i el que deies abans, no? Com que ara soc més coneguda en el sentit de que, per exemple, els Goya, la nominació als Goya m'ha donat com l'oportunitat òbvia de que molta gent important de la indústria em vegi. Uh-huh. Llavors, això és sobretot el que a mi em fa feliç, no? Com que saber que tinc més visibilitat ara i que això em pot obrir portes, que això per mi és l'important.
Et va fer rabieta no guanyar-lo?
No, rabieta no. Què va? Vull dir, anava molt preparada de saber que era un any molt complicat perquè totes... la majoria, sobretot, era en revelació, som un personatge protagonista, i havien fet feinades, vull dir, com que era un any, no? Molt difícil en aquest sentit i molt poderós. Llavors, no, no em va fer rabieta. Altres coses sí que em van com sorprendre una mica, no?, dels Goya, d'alguns premis, però bueno, al final són premis i s'ha de saber portar de la millor manera, perquè és relatiu tot.
Si no erro, tu arribes a Mantícora perquè Carlos Bermúdez es fixa en tu després de veure't amb un curt.
Sí.
No?
Forastera.
Ah, Forastera.
Sí.
Exacte. Creus que Mantícora és el que... és el teu gran boom a la carrera? És a dir, el que et llançarà a tots els projectes que encapçalaràs, no?
No ho sé. No, no tinc la resposta a això, però sí que espero que Mantícora sigui una mica el salt. A que m'obri més portes ja constantment. Sí que ho espero. I ja sí que a nivell personal, per mi sí que ha significat un canvi Mantícora. A nivell personal com a actriu i també com a persona, perquè ha sigut com un projecte únic on he tingut la possibilitat de treballar amb Carlos Bermúdez, ha sigut com un boom per mi, com un clímax a nivell interpretatiu. Llavors...
Com ho has viscut tot plegat? És a dir, com ho has gestionat tot plegat? Perquè, clar, és Mantícora... que roda, si no erro, fa 2 anys, aproximadament.
Sí, quan tenia 20, sí, sí.
Però s'estrena ara.
Sí.
T'arriba la nominació al Goya, s'estrena ara aquesta sèrie que veu acabar de rodar també, si no erro,
el juliol. Sí.
Clar, tot com molt de cop, no?
Sí. Bueno, tot molt de cop, les promocions d'aquests dos projectes, però a nivell de feina... no és tant de cop, perquè per mi Mantícora va ser, com t'he dit abans, com, no sé si 2 anys o 1 any i mig, com ja fa un temps, i després vaig estar com molts mesos també sense fer res. Vull dir, a veure, Mantícora vaig acabar el juliol, o sigui, com de juliol, gener... vaig estar com 6 mesos, 7, sense fer res. Vull dir, com que dona la sensació, no?, com que ara està sortint tot, però no... vaig estar 7 mesos entre cada projecte sense cap curro. I després Xica Invisible, juliol acabo, i des de llavors tampoc he tingut feina, però bueno, he fet la promoció, que sí que és part també de la feina.
Sigui com sigui, avui estem parlant amb l'actriu Zoe Stein, que tot just fa unes hores la podem veure a la plataforma Disney Plus amb la sèrie La Xica Invisible. Jo abans ho deia, en aquesta sèrie et poses a la pell de la Júlia, una de les màximes protagonistes. Jo sóc dels que no vull fer cap mena d'espoiler d'aquesta sèrie,
molt
perquè
bé.
És una sèrie que s'ha de veure, però sí que et vull preguntar qui és la Júlia, com definiries el teu personatge?
La Júlia és una noia que arriba a un poble d'Andalusia amb el seu pare, és a la casa dels seus avis, o sigui, a les arrels de la família, però ella no se sent d'allà, es sent sola, està una mica desubicada, és una noia també molt independent, que això sorprèn una mica, no?, sobretot amb el seu passat venint de que fa com un any i mig o així la seva mare mor. Llavors, pare i filla venen de també un dol molt gran. Llavors té com molt dolor dins, però té una capa que la fa ser molt independent i molt forta. I a la vegada també molt valenta, crec, que és una noia molt valenta i molt especial en el sentit de com veu les coses, com la seva visió de la vida i de la gent. I això també fa que tingui com una memòria fotogràfica que es barreja, que això al final també té una part important pel cas, no pel crim, que fa que vegi les coses diferent. O veu coses que la resta potser no veu. I també té molt una part més de temple, com no, però a la vegada molt de temple, però és molt cabezota.
Sí, és punyetera,
Sí, és molt cabezota. Fins i tot et diria que massa, perquè això després la porta a punts que no... bueno, que patirà, llavors...
Que no m'explicaràs perquè vull acabar-la.
No, clar, és això. T'estic donant aquí com mig adjectius del personatge, com per...
Però... No, que està molt bé. A més, és una sèrie que m'agrada molt, deia, perquè, i ho explicaves, darrere fons hi ha aquest crim, sí, però no va només d'aquest crim, va de la relació d'un pare i la filla.
Exacte.
I jo crec que va encara de més, que és la relació entre adults i adolescents o joves, sense tractar els joves amb certa inferioritat respecte als adults.
Sí, totalment.
No, una mica
sí, així. Sí. Sí, és, això ho parlàvem en altres entrevistes, que vull dir com que hi ha molts temes que es tracten en aquesta sèrie. I un d'ells sí que és veritat que fa que els adolescents siguin tractats com adults, diríem. Per això també es diu, no, diem, no, que la sèrie és per un públic adult. Però adult ens referim d'adolescents a pares. Vull dir, com que la família ho pot veure. No em refereixo a adolescents superpetits de 13 anys, però em refereixo a l'edat, no, que fan els personatges també a la sèrie joves. I ho trobo que és algo molt guai, molt poderós, que es tracti així. Igual que també hi ha molts altres temes, com... no sé, les relacions sexoafectives que sorgeixen a l'adolescència, les pors també dels el bullying, el masclisme, vull dir, com hi ha molts temes que es van tractant.
Hi ha molt masclisme implícit, no?
Sí. També molts, o sigui, ja, en la sèrie sí que és veritat que també fins i tot hi ha seqüències, no, que ho pots notar, però que tampoc no s'està dient verbalment això és masclista, sinó com estàs mostrant com una societat que és així i que existeix en el nostre país i que també tenim moltes cultures que venen d'un masclisme, no? Llavors...
Ara m'ho deies, el teu company de rodatge és un actor indiscutible com Daniel Grau. Com ha estat rodar amb ell?
Molt bé. Sí.
Has fotut un somriure d'orella a orella, eh?
No, vull dir, perquè ha sigut com molt fàcil, vull dir, com és un actor que té molta tècnica, i això es nota. Jo venia de rodar menys, no de rodar menys, em refereixo com de rodar menys i de menys seguit, no? Per mi era com un gran pas a aquest rodatge, i ell té molta tècnica i té molta facilitat en set, es nota que té molta pràctica. I tenim energies molt diferents, però això ens va ajudar molt també com per crear aquesta relació pare i filla, perquè els dos tenim també una energia molt diferent, el que és el pare i el que és la filla. I vam parlar molt, sobretot amb el Tito i l'Aritz, que són els directors, i teníem també bastanta llibertat amb el guió, com no em refereixo a improvisar, però sí que podíem canviar coses, parlàvem de les seqüències, i això donava com un pes a poder els dos també crear els dos personatges de manera conjunta. I amb això va funcionar molt bé, crec.
Ja sé, explico, perquè la Zoe, tu vius a Barcelona? O ets de Barcelona?
Sí, visc entre Barcelona i Berlín.
Val. Dues grans ciutats europees, val? I això s'ambienta en un petit poble d'Andalusia.
Ja. Yeah.
Com t'hi trobes a l'hora d'afrontar-ho, això? Perquè, clar, suposo que canvia molt la dinàmica.
Sí, canvia molt. Clar, per mi va ser un canvi molt bèstia, sí. Al principi em va costar, no una gare, em va costar perquè... jo soc una persona, crec, bastant de ciutat. O sigui, això és així... i Sevilla és preciosa, vull dir, hi ha com una festa i com una energia increïble, que això al final és el que em va enganxar i em vaig sentir molt còmoda.
Sevilla i a Carmona heu gravat.
Sí, però jo, clar, gravàvem a Carmona, però vivia a Sevilla. Llavors la meva vida, no?, va ser més a Sevilla. Carmona era més rodar i llavors tornaves, no? Però és veritat que... com deia, soc molt de ciutat, llavors ho disfruto molt, però ja havia un moment que dic, ja sé, ja he vist tots els carrers, ja no sé què fer, saps com? O sigui, a mi em passa aquesta cosa, però molt, molt maco i molt bé, vull dir, com...
Et preguntava com era treballar amb Daniel Grau, evidentment vull preguntar-te com ha estat treballar també amb Tito López i Aritz Moreno.
Increïble, vull dir, com molt, molt feliç, com molt feliç, de veritat. Jo no els coneixia abans, però la veritat és que va sorgir com una relació com molt, molt fàcil, no? Ja quan vam començar amb assajos i tal. I és molt guai també perquè els dos tenen relació... o sigui, perdó, tenen maneres de fer molt diferents. I això ho trobo superinteressant, quan tens com dos directors molt diferents i t'has de com amoldar també, saps? Com a actriu
hosti,
també has de...
un fes això i això...
No, vull dir com... de maneres de dirigir, de maneres de fer, de parlar, saps? Com tot. L'aire, no?, que té una persona, l'atmosfera que porta, llavors... Però, bueno, és com saber-ho portar, com saber com portar-te amb els dos directors, que tenen les seves maneres, però tot era molt fàcil de poder parlar, també com de... no sé, no m'agrada això, tal, i si fem tal, com molta llibertat, com de parlar amb ells amb confiança, i això és molt guai. I també s'agraïa perquè jo notava que eren directors que volien aportar, que no estaven allà com fent una feina i prou, sinó que tenien ganes i que volien provar i que volien ser valents amb les seqüències o la manera en com enfocar una seqüència. Llavors, quan veus això és molt maco, perquè veus que és un equip que té ganes de treballar per aquesta sèrie.
Per cert, que abans ens ho deia la Núria, és una sèrie, la xica invisible, ara no m'ho recordo, lapsus mental, la xica invisible, que es basa en el llibre de Blue Jeans.
Sí, sí.
Te l'has llegit, tu o no?
Jo no me l'havia llegit,
no.
M'havia llegit altres llibres del Blue Jeans, sabia qui era, per tant, però m'havia llegit les seves novel·les romàntiques, diguem. I quan vaig fer el càsting vaig dir, bueno, me'l llegeixo, i em van dir que no.
Que no?
Que no, perquè no volien, jo crec, que entrés ja amb idees, com...
Bona.
Volien com que anés de zero.
Us has assessorat, però, d'alguna manera?
Del llibre?
Sí.
Sí, obvi, sí, eh? Òbviament. Vull dir, com conec també el Blue Jeans, uh-huh. O sigui, com, òbviament, sí. Però com que la història ja comença amb un canvi molt fort, que és la mort de la mare, que en el llibre no passa això, uh-huh. Ja crees uns personatges diferents. Vull dir, com, ja el començament de la sèrie és diferent, perquè els personatges comencen amb un punt molt diferent al que és el llibre. Per tant, era molt necessari com crear de zero, en aquest sentit.
Uh-huh. És una sèrie que consideres només per adults? Perquè ara ho dèiem, que la visió del jove és agafada també des d'una visió adulta.
Sí.
Per tant, no sé si això treu punts a que el públic potencial també sigui el públic adolescent, el públic jove.
Mm-mm.
O no, o això ho referma, eh? Una sèrie que ens tracta com adults per fi.
Home, referma, no? Vull dir, com jo crec que tots els adolescents tindrien ganes de veure sèries on també... són tractats com de manera més adulta, on també hi ha escenes com on hi ha una conversa potser entre amics, no? On darrere fons potser hi ha un dolor molt fort entre ells o no, que no és només tot molt banal, uh-huh. Diguem, no? Que hi ha moltes sèries juvenils que crec que són més banals en aquest sentit, no? Sí, és veritat. Llavors trobo que és encara més interessant que sigui així.
Ho dèiem abans, venies de Mantícora, com a una mena de thriller obscur, també. Ara ens presentes aquesta sèrie, que també és un thriller obscur. Et sents còmode amb el gènere?
Sí, 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 totalment.
O sigui, és el teu gènere?
No, jo no, això no, perquè no vull que m'encasillin, primero, perquè acaba todo de empezar. Llavors és com, òbviament no vull dir que tinc un gènere preferit, perquè per mi l'important és treballar com a actriu i treballar en projectes que m'interessin, que m'aportin alguna cosa, jo créixer com a persona i com a intèrprete, i que m'és igual el gènere que sigui. Vull dir, al final, l'important per mi és la història i el personatge i el treball que tu puguis fer. Així que... jo oberta com a qualsevol gènere a nivell interpretatiu. Després jo com a pública espectadora és una altra cosa. Uh-huh. Per exemple, a mi el terror no m'agrada, saps?
No,
com a espectadora em fa molt mal rotllo. Jo ho passo molt malament.
Va, tot just avui s'ha fet oficial la primera temporada, però esclar, els llibres són tres.
Sí.
La sèrie seran tres?
Ah! Ara primer s'estrena la primera i ja després veurem.
És que m'agrada punxar.
Ja, òbviament. Vaig preparada.
Les temporades no seran tres?
Ah, ja la veurem.
I d'aquí no la traurem. Ho veurem, però jo crec que sí, perquè serà una sèrie d'èxit. Ja ho veureu. No volia explicar gaire de què anava la sèrie perquè la gent la miri, però sí que et vull preguntar, que et facis autobombo i li diguis a la gent per què ha de mirar una sèrie com aquesta.
Val. Jo crec que l'han de mirar perquè, com estàvem parlant fins ara, és un thriller, primer de tot, que això ja de per si crec que enganxa, té el puntillo de que enganxa la gent i la gent té ganes de veure alguna cosa on es senti enganxat i vas d'un capítol a l'altre i et passa volant. Mm. I, per altra banda, perquè té alguna cosa diferent a moltes altres sèries, considero. Al nivell el format, crec, com a nivell estètic, a nivell visual, a nivell de so, és una sèrie molt treballada, quasi amb un punt cinematogràfic, uh-huh. amb un tempo que pot semblar lent, que no, potser no estem del tot tots acostumats, però que té com un run-run interior dels personatges que et manté com amb una intensitat i amb unes... amb un misteri constant.
Les mirades
sí,
són
les mirades, també hi ha silencis, vull dir, algo diferent que potser és això, que no estem del tot acostumats, però em sembla preciós que s'hagi fet una sèrie així, perquè em sembla com atrevit. Això ja és per mi de lo més important. I després també perquè considero que és molt maco veure la relació pare i filla, la construcció que es fa dels personatges, que fa que sigui també una sèrie psicològica, llavors, i que no es quedi només en un crim i punt.
Joan Era Modellas, acabes de començar. Costa començar amb una carrera com aquesta?
No. Costa no. Jo soc molt afortunada. Crec que costa si no et surt cap feina i et diuen sempre no als càstings. Jo no em puc queixar de res. Soc molt afortunada amb com m'estan en tot. Per tant, més que costar, pot costar el fet de que soc molt jove i és molta pressió, no? Com que hi ha moltes coses que són potents i que al final doncs, tenia 20 anys, estava fent Manticora i és com un curro molt bèstia i molt intens, però això al final era el meu somni i jo estic feliç fent això i no sento cap mena de por o de malestar. Per tant, no, la paraula no és costar. Jo ho disfruto.
Em deies, però pot costar perquè sóc molt jove. I encara més pot costar perquè sóc molt jove. Ara et fotrem un jardí, eh?
Vale,
quan sóc conscient. Pot costar perquè sóc molt jove però també sóc dona?
Sí i no.
Et fa por la pressió estètica?
Sí, òbviament vivim en un... És que la pressió estètica està. Vull dir, és que està tot el rato, ja n'hi ha. Sobre si ets actriu, vull dir... sí, estamos metidos en el marrón, que òbviament no és el que em fa il·lusió i no ho he decidit, no ho ha decidit ningú, no?, voler estar-hi. Però sí, suposo que... jo és que, clar, en aquest cas sí que és veritat que jo estic dins del prototipo, no? Com del prima, no? Caramona, el que diuen. Llavors, clar, jo en aquest sentit, no? Puc tenir, sí, més problemes a nivell de... Si em donen pues, personatges que vas a un càsting i notes que són sexualitzats, saps? Uh-huh. Que això jo ho he vist algun cop o que penso, mare meva, que és aquesta seqüència i, òbviament, doncs, no vull fer-ho, saps?
A mi has dit que projecte... no, algun projecte, ja?
Sí.
Sí, eh?
Sí, a mi sí, hi ha coses que no veig com a moralment, com a persona, dic, pues no. O sigui, no, prefereixo estar d'acord amb mi mateixa, amb el que faig. Llavors...
Una altra de les coses que m'expliquen molt les actrius, els actors que venen en aquest estudi i m'interessa molt com ho viviu, és que és una professió difícil per això, perquè esteu pendents dels projectes i no sempre acaben sortint, etcètera, etcètera. Com ho gestiones, això, sent tan jove?
Doncs m'agrada aquesta pregunta perquè crec que és guai parlar-ho, no? Perquè molts cops no es fa aquesta pregunta i em sembla guai que es faci. Perquè és important que la gent com mostrar també una realitat. Clar, jo vaig començar amb 10 anys, per això potser també no he començat fa 2 anys, sinó que amb 10 anys vaig començar i vaig anar molt lentament. Vull dir, va ser un procés com molt llarg i vaig rebre també molts nos. I jo patia molt. Jo patia molt perquè era el meu somni des de sempre. I ja potser amb 15 anys vaig fer un càsting que era molt gran, molt important, i em vaig quedar a les portes. Llavors, m'he quedat a les portes molts cops. I és difícil de gestionar, sobretot les primeres vegades on et sents com més petita, no? En el sentit de que no has tingut les oportunitats i dius, vale, un altre cop que no em volen. Com... que costa gestionar-ho emocionalment, has d'agafar força.
Ara em plantejo, què costa més de gestionar? Un no, o els nos que t'hagis trobat, o un sí de Carlos Bermud?
Home... és que no, perquè no és costar la paraula. Clar, amb el Carlos
Bermud...
Estic dient
costar tota l'estona i sí, sempre m'estàs dient no,
clar,
és costar,
no és costar. A Carlos Bermud el sí... és felicitat màxima, saps? O sigui...
Clar, però la gestió tampoc deu ser fàcil. Hòstia, ara em cria aquest monstre al cinema.
Que va. O sigui, jo ho trobo fàcil en el sentit... O sigui, jo estava encantada. Vamos a por... O sigui, m'esteu donant l'oportunitat, por fin, pues ahora voy a currar. Ay. O sigui, ahora puedo currar, gràcies. Obvi, saps? Vull dir, no tenia gens de por.
Zoe, ara què vas a currar? Del que es pugui dir. Projectes entre mans...
No sé.
Ni un, me'n pots dir?
No, de veritat, eh. No et pensis aquí que tinc ahir l'agenda...
Tens l'agenda plena?
No, què va.
No?
No, no, no.
Encara. Zoe Stein, actriu protagonista de la nova sèrie de Disney Plus, La xica invisible, que la podeu veure en aquesta plataforma. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Gràcies a tu.
Que vagi molt
bé.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana. Els dilluns són... Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
Saludem a Maria Boroncova per parlar d'òpera. Maria, què tal?
Molt bona tarda.
Feliç dia de la ràdio.
Feliç dia de la ràdio. Quina il·lusió celebrar-ho amb tu.
Que bé.
Amb tots vosaltres. Estic feliç i contenta.
Que alegres.
Pues sí,
totes.
Pues sí.
Què ens portes avui?
Doncs, com que és el dia de la ràdio i estem aquí entre amigos, he de portar un hit del nostre superamigo del programa.
Home.
Sí, el primer supermega hit del món de l'òpera de Wolfgang Amadeus Mozart i la primera col·laboració que va fer amb el seu llibretista de l'ànima, Lorenzo Davo. Ponte.
L'altre dia ens ho explicaves amb Puccini, també, eh? Cada maestrillo tiene su libretillo.
Libretillo absolut, i sense ells no sé què faríem. Sí. Sí. Correcte. Què us porto, doncs? Una comèdia d'enredos, una crítica als poderosos amb un final feliç.
Ep.
Sí, avui? Sí, sí.
Què
dius? Crítiques poderoses en final feliç? No és el que estàs...
No.
Joan, mente sucia.
Sí,
escolta,
sí, sí, sí.
Prou d'aquest color, eh? Vale, Noche de Figaro, que soni la música.
Les obertures més famoses del món de l'òpera.
Jo diria que sí. O sigui, qui no la conegui, que tiri la primera pedra. No sé aquí, però vamos. Vinga, va. Posem-nos en context. Esteu preparats?
Sí.
Mira, estem davant d'un Mozart de 30 anys, en plena maduresa, que ja sabem que va viure molt poquet, amb el qual ja estava en el ocaso de su vida, però esplèndido, ¿vale?
Sí, home, sempre.
Es trobava fenomenal. Residia a Viena en un moment molt exitós i àlgid de la seva carrera musical. Més context. El Barbero de Sevilla, que no sé si recordeu que vam fer un programa...
Sí, tant.
Pues, qui no el recordi, que el consulti, eh? I s'enterarà de
per
tot.
Per això està el podcast.
Ah, exacte. Doncs el Barbero de Sevilla l'estava patant, però fortíssim, a Viena. I què passava? Doncs que la previsió d'èxit d'una segona part semblava prometedora. Si no somos los primeros en hacer las cosas por partes y secuelas, ¿vale? No, ja es feia això. Vinga. Doncs què va fer el nostre Amadeus? Volia fer-se notar i composar una comèdia d'èxit, tot i no ser italià. Per què dic això? Perquè se suposava que si no eres italià no podies fer òpera bufa.
Re, eh?
Deien que no.
Oi.
Però viene Mozart i dice, hola, mis cositas.
Hola, soy Mozart, hola. Jo puc fer-la.
Sí, soc Mozart i puedo hacer lo que me da la gana, clar. Que per eso soy un genio.
Ara.
Sí, sí. I què va passar? Doncs quan ell va contactar amb Da Ponte, que no s'acabaven de conèixer gaire, van decidir treballar sobre un text de Bonmarché. I van assumir un gran risc. Per què? Perquè les obres de teatre de Bonmarché eren superpopulars entre la gent, però alerta, perquè totes les cases reials d'Europa els havien prohibit.
Home.
Per què? Perquè consideraven escandalós i absolutament intolerable el que era revolucionari de crítica al poder i les estigues costums. Què passa? Que Bonmarché va fer tres obres de teatre entorn al comte d'Almaviva i el seu criat Fígaro. I Le Nozze di Fígaro, que són les bodes de Fígaro, són la segona part de la trilogia i la triada per Mozart i Da Ponte. Però què van fer? Van fer una cosa bastant interessant, i és canviar el focus del comte i el seu criat Fígaro. Per què? Per ridiculitzar-los una miqueta més i posar el foc en les figures femenines.
Mira, l'altre dia en parlàvem,
correcte,
també.
Correcte. I què van fer també? Una cosa molt intel·ligent, perquè van dir, a mi no me censuren. I què van fer? Doncs suprimir molt acuradament les parts més òbviament delicades per passar per sobre d'aquesta censura, i van fer aquesta meravella.
Va, expliquem l'argument?
Sí, expliquem l'argument. Mira, un cop més, tot això passa en 24 hores, al igual que passava amb Don Giovanni, que a Mozart li agradava aquest rotllo. Vale? I aquestes 24 hores són, com bé ens indica el títol, les que giren entorn del casament entre Fígaro i la seva promesa, Susanna. Aquí tenim, anem amb els personatges,
va.
Sí? Tenim Comte d'Almaviva. Us en recordeu? Era aquell afeccionat a les disfresses del Barbero de Sevilla?
Sí.
Sí? Vale, però aquesta ocasió està en una situació privilegiada que l'han convertit en un senyor non grato, i ja anireu veient per què. D'acord? Sí. Tenim a la comtessa d'Almaviva, la seva esposa, de nom Rosina, i en la versió de Rossini una noia pícara, dixarastxera, astuta. Però què passa? Que ja porta casada massa temps amb un senyor que s'ha vist enverinat, eh, i pervertit pel poder. Així que què passa? Que està la pobra trista, venida a menos i malament, així.
Ai,
en general. Sí, sí, vivir con gente así, mal. Aquí tenim a Fígaro, per suposat, que és el criat del comte i també aparentment el seu col·legui. Ja diré per què, l'aparentment, ja anireu veient. A part de tot això, important, laboralment Fígaro està una mica frustrat i acomodat a parts iguals. Saps? Això que ens passa a tothom, a vegades, que tens un curro còmode, però és una merda, eh? Sí? Saps què et vull dir, allò
passa,
de sí?
Passa, passa. Els dilluns passa molt.
Ah, home, no em diguis això. Estem aquí contents un dilluns?
No, els dilluns accepta l'òpera rock.
Ah, claro, claro.
Ah, claro.
Bueno, és allò, aquella sensació de, mira, soc feliç? No. La veritat és que no, però em dóna pasta, sí. Aleshores doncs... estàs ahí...
Sí, però tira, no?
Exacte. Doncs aquí ens trobem a Figaro, en aquest punt vital. I després tenim a la Susanna, que és la promesa de Figaro, i atenció, la criada de la comtessa, que està amb la feina que, bueno, és molt més conformista, ella, bueno. Vale. Amb la feina, bien. Però amb la seva situació, amb el seu marit i amb el seu entorn, ni de broma, no pensa passar ni una.
Mira-la ella.
D'acord? I no donaré detalls, però és l'autèntica protagonista de tot plegat. Aquí més tenim, doncs, els secundaris, que són importants. Cherubino, que és el patge del comte. És jove, sexy, enamoradís, romàntic i molt divertit. I, a més, com en el cas de la Clemenza di Tito, està escrit per un registre de dona, amb la qual cosa encara el fa una miqueta més picaruelo interessant.
Atapam.
Sí. Després tenim a Don Basilio, el profe de música Liante. Atenció,
no hi falti.
Sí. I per últim, Marcellina, que és l'ama de llaves, que no sé com dir ama de llaves en català. Ama de llaves? Pues esa, ¿vale? És irrellevant. Pues és l'ama de llaves i està la pobra en l'otoño de su vida. Sí, ho sé, complicades, complicades. Bueno, aquesta senyora està en l'otoño de su vida i bàsicament és otra aliante. Sí, hi ha dos personatges que només serveixen per tirar llenya al foc i completar a nivell harmònic. Doncs mira, la cosa comença...
Perdó,
Sí, digue'm.
Mestressa de claus.
Mestressa de... Joan, tu estàs inventant fortament.
No.
O el Google s'ho està inventant fortament. Podria ser el Google?
Mestressa de claus o dona de claus?
No he sentit en ma vida mestressa de claus. De hecho, me suena un poco a BDSM el tema.
A Catalunya no tenim gaire ama de llaves.
No que sapiguem. Bueno, deures per la propera setmana, lo de la mestressa de claus.
Buscaré intensament.
Sí, me suena a sadomaso, ja te lo digo ahora. Que em perds. Em perds? Joan, per favor, mente sucia. Vinga, va. Què dèiem? La cosa comença amb Figaro en una escena molt quotidiana. Tu saps aquell moment previ a anar aquí a Ikea?
Sí,
aquell que estàs mesurant l'habitació per estalviar-te temps i trobar els atajos i no menjar-te tota l'expo?
Correcte.
Sí? Doncs aquí estàvem, però al segle XVIII i a Sevilla.
Uf.
Sí? Aquest uf! Perquè què passa? Sempre en aquests moments de quotidianitat de parella sorgeix la discòrdia.
Clar, no m'estranya.
Sí, però no per la còmoda Malm o la làmpara Hanselford, no. Mm. En aquest cas ho tenim justificat. Susanna, la futura promesa de Figaro, li explica que el comte d'Almaviva, és a dir, el jefe de Figaro, vol fer ús del dret a pernada.
Ai.
Sí, aquella espantositat de posseir a les criades abans de que deixin de ser donzelles, cosa que ja estava en desús en aquell moment i que s'havia de fer d'amagat de l'esposa del poderós perquè et feia quedar com un basura.
Clar, tu iràs.
I recordeu que ja vam comentar a don Giovanni que era una cosa terrífica i que Moser i de Ponte volien denunciar fortíssim? Per què? Perquè està mal, està muy mal.
Clar, que està mal.
Sí, no, Joan, és que després em sento dir coses com, no, és que el patriarcado no existe.
Home.
I coses com, ai, les feministes s'inventen històries per reivindicar. Però alerta, perquè l'abolició del derecho a pernar d'Espanya no es produeix fins a 1486 per Fernando el Catòlico. Vam estar així literalment segles.
Sí, sí.
Mira, si voleu remenar sobre el tema, us recomano molt que llegiu l'obra Fuente Ovejuna de Lorca, que queda molt exposada i molt clarineta la cosa. Vale. Bueno, què passa? Que un senyor que disposa sexualment de les criades com si fossin nines inflables és basura immunda i prou. Ho tenim clar, no?
Claríssim.
I a partir d'aquí, que cadascú que cregui el que vulgui. Jo només parlo d'història. Que després em diran, no, Maria, això ja no passa. I jo dic, no, mai. Després en surten els abusadors al sector per sota les pedres.
Ara.
Cada dia, però ja no passa. Claro que sí, guapi. Va, en fi, va, la història. Ja està, que m'he
perdut.
A què anàvem? Vinga, va. Seguim. Què passa? Figaro, a banda de tenir-lo com a jefe, té bon rotllo amb el comte. I què passa? Doncs que s'enfada fort. I què fa? Li declara la guerra. Però, alerta, entenguem que això és una comèdia. Guerra, però no tenim ni granades, ni fusells, ni res similar. És una guerra així discreta. Saps d'aquelles en plan, no te adjunto, em revenjo, i marxa indignat. Allò,
No sapevo cosa son, cosa fatto, ogni sacra sono di ghiaccio.
Escolta'm, quina veu.
Oh, aquest és el Querubino. Ha arribat el moment de conèixer el nostre jove Querubino. Perquè ens entenguem, ell vindria a ser un fucker, vale?
Val.
Jove, guapo, innocent i bona gent que no para de liar la parda perquè s'enamora de l'amor.
Ah.
I què passa? Tot i que té prohibidíssim per la condició de patge liar-se amb la resta, doncs no pot parar de fer-ho.
Mita-li.
Clar, ja t'he dit que era guapo, jove, innocent i bona gent. Era un no parar. Ah. Què passa? La cosa és que entra a parlar amb Susanna perquè el comte, el del dret de pernada, l'ha enganxat lligant amb una noia del servei. I el comte maleït li sembla una cosa imperdonable. Hipòcrita el comte? Sí, a saco. Sí. Basura immunda de comte de les narices? També, també. Però, per això està escrita aquesta òpera, per denunciar els poderosos, i per això va patir censura a sequíssim, i per això Mozart i de Ponte continuen sent uns referents a tots els nivells, he dicho.
Ara.
D'acord?
Ara.
Per què? Doncs perquè s'hi cagaven molt fort en tot, i fins i tot quan la censura dels poderosos els coartava, ells seguien endavant com ens d'endavant seguim nosaltres. Què tenim? Querubino li demana a Susanna que parli en favor seu a la comtessa per estalviar-se el càstig de ser un fucker de classe baixa. I aquesta conversa es veu interrompuda per unes passes.
Ai.
Qui és aquest? Doncs l'hipòcrita del comte. Arriba a l'habitació i Querubino s'amaga. A què ve el comte, t'estàs preguntant?
Clar.
Doncs, efectivament, a fer un desplegue de les artes amatòries babociles i desagradables amb Susanna.
Ai,
perquè, clar, el senyor sobre volia galantejar-la perquè la cosa semblés consentida. Esclar, clar, ja hem quedat que el derecho a pernada estava mal vist.
Sí.
Què dius? En quin plan anava el comte? Molt fàcil. Doncs, rotllo, sé que te casas conmigo, mi colega. Yo esto lo sé. Pero a que yo te molo más. Soy más rico, más grrr, grrr.
Fatal.
Patètic,
fatal.
Oi? Estem d'acord?
Sí, fatal.
Patètic. Però, per sort, se senten de nou unes passes. I ara, a part de Querubino, el comte també s'amaga.
Tot era molt gran, l'habitació.
Molt gran. Era gran de nassos.
Val.
I què passa? Dius, esto és el joc de fet amagar més operístic que t'hi puguis tirar la cara? Sí, una mica turbi, també.
Qui és aquest que ha vingut ara?
Doncs mira, qui arriba a l'estança és el professor de música.
Ai.
Don Basilio. Tu te'n recordes? És aquell del Barbero de Sevilla, que era el profe de música homeless. Te'n recordes d'ell?
Sí.
Que sempre estava allà per mig.
Sí, sí, ara que ho has dit. Sí.
Ara, doncs aquí que parlem de la temporada 2 de les aventures de Figaro, aquest senyor no podia faltar. I a què ve, diràs tu? A què ve?
A
liar-la parda,
exacte.
A tirar merda, eh? Evidentment.
Muntar-se la festa.
Sí, és un marrullero, és un marrullero.
Sí, eh?
Un homeless marrullero.
Oh.
I què passa? Que li explica a Susanna que hi ha rumors de que el fucker de Querubino i ella tenen un rollete.
Ai.
Per què? Perquè allò, el 18, eh? No s'acabaven d'entendre les amistats entre homes i dones. El 18, eh? Quina sort de no veure el 18.
Correcte. A partir d'aquí.
Què passa? Doncs que el comte, per sumar punts de simpatia, per si no n'hi havia prou ja, té un atac de gelos.
Ai.
I surt del seu amagatall per indignar-se. Però, no pot indignar-se en tot el seu esplendor de machote, perquè recordem que Querubino està allà. I què passa? Que davant les falses acusacions, perquè, vale, serà molt fàcar i tot el que te vulguis, però era un paio lleial als col·legues.
Vale.
I recordem que Susanna i Figaro estaven a punt de casar-se i que Querubino mai se li acudiria a lligar amb la dona d'altri. Qüestió, que ell surt indignat també del seu amagatall i exposa el comte. En plan, cuidadito con tecito con lo que dices, eh? Que jo aquí he sentit i he vist com babussejaves a la Susanna.
Ara. Clar, les coses a la cara, eh?
Correcte.
Val.
Recapitulem per
Va.
Veure com està la cosa. Tenim el comte que vol venjar-se de Querubino per lligar amb la Susanna, però no ho pot fer perquè Querubino estava amagat, ha vist i sentit com el comte volia liar-se amb Susanna. I això el deixaria a l'alçada del batum perquè està enamorat i casat amb la comtessa i és amic de Figaro i està aparentment posicionat en contra del dret de pernada.
Déu-n'hi-do.
Sí, mal todo.
Mal todo.
Conclusió, que el conte enfurronyat i el querubino amb infracomprometedora. Com s'acaba? Com es resol aquest tema? Doncs fàcil, amb abús de poder. Eh? Ah. Coses del 18, també.
Veus?
18, això no passa, de nou.
Maco,
això,
el segle XVIII,
no.
Sí. M'està agradant com per anar-hi a viure.
Sí, com que ara no passa, eh? Està guai. Bueno, què dèiem? El comte fa cridar a querubino a files per treure-se'l de sobre i castigar-lo, però per què? Per pura enveja de ser més fucker que ell.
Ai.
Injust? Sí, perquè Querubino lliga amb totes les que estan interessades i el comte bàsicament vol forçar la penya per abús de poder. Sí, injust, però així tenim les coses, eh? El 18 que dèiem. Sí, no, això...
Fatal, fatal.
Va, m'aturo aquí un segon per dir una cosa molt important, Joan.
Va.
Adoro a Mozart i a Da Ponte per exposar aquest tema. Per què? Perquè els consumidors d'aquestes òperes eren precisament aquests mateixos abusadors.
Toma ja.
I és meravellós perquè els emmiralla d'aquesta manera i visca l'òpera, i visca Mozart, i visca Da Ponte, i ja està.
Som a l'habitació de la comtessa, eh?
Sí. Ella està fent una terrible dissertació sobre la infidelitat del comte i que se sent fatal. Però apareix Figaro per proposar-li una treta, per donar-li una lliçó al comte. I quina és aquesta lliçó? Doncs volen enviar-li dues notes. Una, suposadament, de Susanna i una altra anònima. La de la Susanna li faran creure que ella vol tenir una cita amb el comte.
Mm.
Però en comptes d'anar-hi Susanna, hi anirà el querubino disfressat i així l'enxamparans amb les mans a la massa.
Ja ens estem liant, eh? Ja ens estem liant.
Sí. De què va la segona nota? Doncs volen advertir al comte de que la comtessa per la seva banda, també té una cita. Per què? Doncs per exposar una, hipocresia, i dos, la gelosia. Així que la comtessa ho veu clar, reguleres, però accedeix. Vinga, doncs, proseguim, perquè aquí passen diverses escenes així d'enredos, però davant de tots aquests malentesos apareix en escena aquella Marcellina, aquella dona gran, la vieja del visillo, i arriba, bàsicament, per exigir que s'aturi la boda entre Susanna i Figaro per casar-se ella, la senyora vieja, con Figaro.
Ai.
Per què? Matrimoni de conveniència. Per què? Per calés. Esta senyora, que debería estar con el inserso en Benidorm, exige matrimonio. Per què ho fa això Mozart i Da Ponte? Doncs, una vegada més, per criticar aquestes tonteries dels matrimonis concertats. I quan ja està la cosa dramàtica total, arriba un advocat i diu, porque esto aquí ya es una telenovela, venezolana. Diu, no pueden casarse Marcellina y Figaro, porque Figaro es el hijo robado de Marcellina.
No. No.
Sí.
Ara m'has deixat blanca, eh?
Home, però
no
pateixis.
No m'esperava jo aquest plot twist.
Joan, no pateixis. Això és una comèdia. Així que tot va bé, l'òpera segueix, els plans de boda segueixen i anem amb el superpel·lant d'exposar el comte.
Mm.
Però què passa? Que la Susanna i la comtessa decideixen que això de ficar un home de per mig després de tot plegat era una estupidesa i que si s'ha de desmascarar el comte ho faran elles en persona. Així que no serà Querubino qui faci la cita fingint ser Susanna, sinó la pròpia comtessa per enfrontar el seu marit cara a cara quan el moment es produeixi. I serà Susanna en persona qui faci entrega de la nota citant-lo aquella nit.
Mare de Déu, quin merder.
Mare de Déu, quin merder, doncs ara tenim més malentesos.
Encara?
Per suposat, perquè Figaro veu com la Susanna li passa la nota al comte i en comptes de comunicar-se amb la seva futura esposa i dir-li què ha passat, no, s'enfada com una mona i diu «Voy a vengarme otra vez!» ¿Vale? I què passa? Ell creu veure a la comtessa.
Hmm.
Però te'n recordes de qui és la comtessa?
Sí, home.
És Susanna.
Correcte.
Disfressada.
S'havien canviat, eh?
De comtessa. I l'idiota de Figaro va a lligar amb ella.
Ai.
I què passa? Oh, voy a vengarme de todo el mundo y del conde y de todos.
Compte aquí, eh?
Sí. Aleshores la Susanna es treu la disfressa i diu, a ver, Tonto, que eres muy tonto.
Que era yo.
Que eres más tonto. Clar que el canto. Ja està bien d'esta tonteria. Deixa de tonteries, de venjances inútils. I què passa per la seva banda? Doncs que tenim a la comtessa suposadament lligant com a Susanna amb el comte. I una vegada més es desenmascara. I què passa? Doncs que el basuroso del comte no té un altre que demanar disculpes, quedar-se raulit dient lo siento mucho, he aprendido la lección, no lo volveré a hacer.
Home.
Així, exacte.
Campamentos.
I quina és la conclusió? Doncs que aquesta és una comèdia. Tothom s'acaba perdonant, la gent s'acaba casant.
Ai,
per què? Perquè te'n passes la moralina i no t'has ni adonat. Mozart, de Ponte, genios.
Mira, la gent s'ha posat d'empeu per aplaudir-te avui. Classe magistral. M'ha agradat molt. La Noche y Figaro, avui que hem tingut a l'Òpera Rock. Maria Broncova, gràcies.
A vosaltres,
fins al proper dilluns, que vagi molt bé.
La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, doncs, i fins aquí la caravana d'avui. Tornem demà a les 3 de la...
Joan, que demà és festa, eh?
A calla, és veritat, que demà és festiu. El passat també. Dilluns és Pasqua. Quanta festa junta, eh?
Home, està bé.
Sí, eh? Us esperem, doncs, el proper dimarts 11 a les 3 de la tarda per seguir fent ruta amb nosaltres, amb tot l'equip, a la caravana.